A Catalunya Ràdio, Estiu de Gràcia.
Als Estats Units només falten 3 mesos per les eleccions presidencials en un moment en què se solapen diverses crisis al país. La del coronavirus, que continua descontrolat, l'econòmica amb 30 milions d'aturats, i la social després de setmanes i setmanes de manifestacions contra el racisme i la violència policial. Enmig d'aquest clima, el president Donald Trump va suggerir ahir que convindria potser ajornar les eleccions el 3 de novembre perquè el vot per correu no garanteix un recompte fiable dels resultats. Ja sabeu que els divendres ens agrada fer doncs una volta pel món, obrim una finestra al món amb els corresponsals de Catalunya Ràdio i avui anem fins a Washington. Allà hi tenim la Jenny Lozano. Jenny, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com estàs? A punt de vacances, oi?
Bé, sí, sí, em queda una setmana, que la començo el dilluns, per intentar descansar, perquè ja veig venir que els 3 mesos que falten fins les eleccions seran mogudets i, per tant, cal recarregar piles.
Ja ens vas explicar l'estat de gràcia fa uns mesos que era molt possible que Trump fes això que ha fet avui, que digués que potser hi havia coses de les eleccions que caldria canviar i que no se'n podrien fiar dels resultats.
Ho recordo. A més, era el dia que les protestes de Black Lives Matter estaven més en el seu punt més àlgid a Washington. I imagineu-vos, doncs, si fa temps que dura això, no? Aquesta campanya que pràcticament des de l'inici de la pandèmia ha començat el president Trump per, com a mínim, sembrar el dubte al voltant de tot el que és el vot per correu, probablement per preparar el terreny si és que les enquestes tenen raó i perdrà les eleccions. El que passa que bé, tot això és pura especulació, perquè ja sabeu que el 2016 les enquestes també li donaven una victòria molt sobrada a Hillary Clinton, sí. I al final ja veieu què va passar, és a dir, que ja veurem. Però en qualsevol cas, ell s'està encarregant de posar el dubte, de crear aquest interrogant sobre la fiabilitat de les eleccions pel que pugui passar.
Escolta, si avui obrim un diari a Washington, per exemple, què hi porta la portada? Quines són les notícies del dia?
Mira, jo normalment de diaris de paper, per internet consulto bastants més mitjans, però de diaris de paper, sobretot Washington Post i New York Times. I avui tots dos, curiosament, tenen dues portades que són super similars, cosa que no passa pràcticament mai. Si teniu l'oportunitat de veure-les per internet o el que sigui, ho comprovareu. Per una banda, tots dos publiquen un gràfic molt espectacular sobre la caiguda de l'economia del PIB, que crec que són dades que avui heu conegut vosaltres d'Espanya, doncs bé, nosaltres ahir les vam conèixer aquí, dels Estats Units, una caiguda espectacular, sí. Doncs publiquen tots dos aquest gràfic i després, per sota, la foto de portada és una imatge amb els funerals que es van celebrar ahir a Atlanta per al congressista John Lewis, una icona de la lluita pels drets civils, que una mica es va convertir en aquest comiat en el contrapunt al que estava passant des de la Casa Blanca, no? És a dir, Trump per una banda dient potser s'haurien de retardar les eleccions, potser no les hauríem de fer, i per una altra banda Obama despedint aquesta icona que va lluitar durant tota la seva vida per garantir el dret del vot dels afroamericans, Obama alertant que el poder de Washington estava d'alguna manera minant la credibilitat de la democràcia nord-americana, no? Les dues portades avui molt similars.
Si surts ara mateix a passejar per Washington, i dic ja parlant del context de la pandèmia i de la Covid, no? Com és? Perquè, per exemple, nosaltres ara a Barcelona sortim, estem tots amb la màscara posada, hem de posar-nos gel hidroalcohòlic quan entrem a un supermercat, vull dir que està tot molt present al cap de tothom, i si veus algú sense màscara te'l mires com si fos un criminal. Això passa a Washington també ara?
A veure, Estats Units és un país molt descentralitzat. Això vol dir que si jo ara parlo per Washington, estic parlant només exclusivament per Washington. Sí. A Washington DC, les polítiques en general a tota la costa est, incloent-hi Nova York, que com sabeu va ser l'epicentre de la pandèmia al principi de tot, s'ho han pres molt, molt seriosament des del principi. Ara mateix és obligatori portar mascareta per anar pel carrer. Per tant, fins i tot al matí, a primera hora que jo surto a donar una volta amb la bici per fer una mica d'esport i tal, fins i tot la gent que em creu que és bastanta, que està fent o corre o bicicleta, van amb mascareta fins i tot fent esport. O sigui, diré el 98% de la gent amb qui et creues, en pràcticament tots els llocs de la ciutat, potser hi ha alguna excepció d'algun barri, però en general és així. Ara bé, No a tot arreu és així. I aquest és el drama de molts llocs on ara estan veient un increment substancial dels casos, entre els quals llocs, sobretot del sud del país, Florida, Texas, Arizona, etc. I no cal anar tan lluny. Ara fa uns dies, que vaig tenir també uns dies de vacances, vaig marxar a Virgínia, que és aquí al costat, és l'estat just al costat de Washington DC, a un lloc rural. Estem parlant potser de 2 hores de cotxe de Washington. Vaig anar a dormir a un bed and breakfast, que era una granja d'una gent, d'uns agricultors que lloguen unes habitacions i tal. Sí. Ens van rebre tota la família, sense mascareta, ens pretenien donar la mà per saludar-nos i l'endemà al matí pretenien esmorzar tots junts a la mateixa taula del menjador de la casa, com si fóssim una gran família. Evidentment els hi vam dir que nosaltres anàvem a esmorzar a fora al porxo. I realment...
Déu-n'hi-do el contrast,
Clar, et feien sentir com que eres un maleducat, perquè per ells era com si això realment no existís, aquest context de pandèmia, fos un invent o alguna cosa així, la qual cosa hi ha una part de la població que ho pensa. És increïble, perquè s'han mort més de 150.000 persones, però hi ha moltes teories de la conspiració i molta gent les segueix, gent probablement que no ha viscut en primera persona la catastròfica, les conseqüències catastròfiques d'aquesta malaltia per a molta gent. Aquesta gent que no ho ha viscut en primera persona continua pensant que això és una exageració, que això no existeix, que això és una cosa organitzada pels demòcrates per derrocar Trump, etc.
És curiosíssim, eh? Bueno, Estats Units és un país enorme, a més, amb contrastos, com deies, molt interessants i molt importants, no? Pel que fa a Washington DC, preguntes ràpides, eh? Què val el transport públic habitualment? Normal, un bitllet senzill, ho saps?
A veure, diré de mitjana $2.50, però varia en funció de quantes parades fas, per exemple, al metro, i a quina hora del dia l'agafes. L'autobús sempre val $2.
I un cafè, l'equivalent d'un expresso, que diuen ells.
Un cafè, a veure, en un lloc relativament barat, igual et costa $3.50, i en un lloc més sofisticat i tal, igual pots arribar a pagar $6.
I de mitjana de llogar un pis a Washington DC, que és una ciutat que deu ser cara, suposo?
Cara no, extraordinàriament cara. Aquí un apartament d'una habitació costa entre $2.000 i $2.500. I una caseta d'aquestes dúplex que veieu a les pel·lícules, amb una mica de porxo i una mica de jardí, a Washington, tranquil·lament, la gent que hi viu està pagant $5.000 al mes.
Mare de Déu. I el sou mitjà, quin seria?
Clar, el sou mitjà, la mitja, probablement sigui al voltant d'uns $70.000 l'any, que pot semblar que és molt, però després Washington és una de les ciutats més desiguals del país. És a dir, els que tenen més són una part molt petita que guanya moltíssims diners, gent que treballa al Banc Mundial, al Fons Monetari Internacional, a les institucions del país, al govern federal, i després hi ha una part molt important de la població que guanya molt poquet i que, clar, després la mitjana, això queda descompensat i per això la mitjana són $70.000. Però també hi ha gent que segurament guanya $20.000 l'any vivint en una ciutat on anar al supermercat i omplir la cistella són més de $100 tranquil·lament.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com dèiem, contrastos espectaculars.
Sí.
Per acabar, que ja no tenim més temps, que heu estat petant ara de música, ja sé que no et dediques a això, però ens ha fet gràcia també que se sent més ara mateix allà.
Sí. A veure, jo l'altre dia que viatjàvem amb cotxe bastants quilòmetres i vam estar escoltant la ràdio, vaig veure que sonava molt l'últim disc de la Taylor Swift.
Oi, molt bé.
Sí, i sí, li han dedicat molts reportatges aquests dies en mitjans de comunicació d'aquí, revistes, etc, sobretot pel fet que ningú s'ho esperava, és a dir, que ha fet una estratègia comercial com molt estranya, i de cop, d'un dia per l'altre, va anunciar que havia compost tot un disc durant el confinament, que s'havia inspirat durant aquests dies d'aïllament i tal, i que tenia ganes de compartir-ho amb els seus seguidors, i la veritat és que aquesta estratègia de no fer res a bombo i plateret li ha sortit molt bé, i les baixades en streaming es veu que són espectaculars, la quantitat de gent que ho està escoltant. O sigui que sí, és una de les coses que ara se sent més a la ràdio.
Jenny Lozano, moltíssimes gràcies. Descansa molt perquè, com avançaves tu, t'esperen uns mesos intensos de treball i de feina.
Sí, molt bé, gràcies, que
vagi bé. Moltíssimes gràcies, adéu. Doncs mira, tanquem aquesta hora amb la Jenny Lozano i escoltant la música de la Taylor Swift, el Cardigan. Després, què tenen en comú Judy Garland, Janis Joplin i Simon & Garfunkel? Ens explicarà el Joan Oller d'aquí uns moments amb algunes versions de cançons d'aquests artistes. I també seran a l'estudi els 31 FAM, dels grups de música urbana que ho estan petant més entre la gent jove i que avui, a més, són notícia. Tot això després del butlletí informatiu. Fins ara mateix.